Saps què pensava? Que també hi ha una altra cosa, però ara em diràs que a vegades pensem massa i que no ens, com em va dir l'altre dia Sergi Pàmies, no ens flipem tampoc, eh? Però el català és una cosa important allà. Fixa't que el David Verdaguer és un, o l'Eugeni és un personatge que no, és que no sé si la força o no, però a través de l'accent del català fa una marca,
sí.
I la Carolina Juste, a través de l'adaptació d'una espanyola al català, bueno, acaba creant aquesta història d'amor també, no? Tu tenies clar, que el català era una de les qüestions clau de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. Jo he començat a investigar una miqueta la vida de l'Eugenio i vaig pensar, és que és impossible aquest home, no?
Fer-lo parlar castellà.
I que després quan puja a un escenari fa, saben aquell que diu que tal? No, és un home que està parlant en català constantment i que fa un espectacle bilingüe.
Mm.
I això m'agrada molt, no? I després ella, quan vaig sentir, quan cantava ella Les vinyes verdes vora el mar, amb un accent perfecte, amb una entonació perfecta i tal, també aquesta dona és d'Aracena, Huelva.
Sí, sí.
Ha fet un esforç per fer això. Aleshores has de comptar l'esforç també a la pel·lícula, perquè són persones que s'han integrat a un món, no?, que era un món hostil per ells, no? A la Carolina l'ha ajudat molt, que quan jo escrivia els diàlegs de la Carolina no estan fets en castellà i traduïts al català per un traductor normatiu. Jo he fet el català meu, l'he escrit els diàlegs jo mateix en el meu català, perquè és un
català
primari.
Que és el del català que ha après.
Exactament, el català que no ha estudiat a l'escola en català i aleshores no sap fer una frase subjuntiva, no sap usar moltes, no sé, una sintaxis molt primària, no? Com ja dic, és com una persona al 50%, no? Encara el 50 està bé.
Sí, home.
Però 50, sí, que ho parla amb una simplificació, que fa una simplificació, no? Que no es complica amb coses que no sap com sortirà de la frase. I aleshores això ha fet que la Conxita pillava les frases i alguna vegada encara corregit l'accent perquè era massa bo.
No te passis, tampoc.
Aquesta bé, aquesta tal, no em facis això.
I sobre això del català, que ara m'ho deies, suposo que encara et deu sorprendre, però és veritat que els catalans som així. I veiem una persona que ve de Madrid com tu i que parla un català tan bo i t'abraçaríem i no et deixaríem marxar, no et deixaríem marxar, no? Et portaríem el menjador de casa, no? Això encara et sorprèn o no?
No, jo crec que això és general, és natural, no? Jo crec que això passa a tot arreu, no? La gent que percep que hi ha una curiositat d'una persona que no és d'un lloc i que té un respecte per la cultura o per les, no sé, per les persones, no? I jo crec que si hi ha alguna percepció en escoltar un madrileny que parla el català com jo, és que la gent pensa, bueno, aquest paio podria estar fent això perfectament en castellà sense problemes a la ràdio, a la televisió, ho fa perquè li agrada, perquè es motiva a conèixer una llengua, a conèixer la literatura d'un país, la cançó d'un país, i això per mi és una cosa que ha estat molt, molt important, perquè quan jo he triat les cançons que són importants a la pel·lícula, com De mica en mica o L'amor particular que posaves al començament,
sí.
Això no ho pots fer si no coneixes les cançons, si no penses que aquestes cançons seran perfectes a la història. Aleshores, a mi el que m'ha donat l'apertura del cap per la cultura catalana és una cosa que és un regal per a mi, no és un regal que jo faig a ningú. I sempre ho dic, el que aprèn una llengua és una persona que el rep és la generositat de tot el que la llengua té endins, no?
Igual que ara parlàvem que el que mou les pel·lícules, les narracions, és l'amor, tu deus haver pres català per amor, també.
I tant,
no?
Que sí.
Vull dir que és una manera d'entrar impecable, diguem-ne.
Totalment, és que no n'hi ha una millor.
Si no tens algú que et motiva d'alguna manera, dir, bueno, vaig a demostrar que aquí tinc respecte o que vull compartir alguna cosa especial.
Sí, perquè
no?
Les persones que em trobava, jo començava, no?, a encontrar-me gent que el català era important per a ells.
Clar.
És una cosa que jo crec que molta gent a Espanya no sap, no? Que el català no és solament, no, una postura o una posició política o ideològica o nacional, és una posició vital, és una cosa que està a la seva educació, està a les seves relacions familiars, a les relacions amb els avis i tal, i això és una cosa que tu no pots arribar i dir, no, això no ho farem servir perquè no és necessari, perquè ja tenim una llengua que és més important, que és el castellà, i tant que sí. I tant que el castellà és importantíssim. I farien mal als catalans de no aprofitar el bilingüisme, que és una possibilitat per a ells molt més fàcil que per a un madrileny. Ja m'agradaria a mi ser perfectament bilingüe, com he intentat que els meus fills siguin, no? I vivia, han viscut a Madrid sempre, no? Però amb la seva mare sempre hem dit, no, ens agrada molt el bilingüisme, ens agradaria que els nostres fills fossin bilingües. Ja m'agradaria jo que Espanya fos un país més obert a les llengües que diuen que són de l'estat espanyol encara. Aleshores, per què aquesta situació de menyspreu?
No? Ja saps que la Constitució no hi figura exactament quines són les llengües, no? Bueno, ara aprofitant això que deies, no? Aquesta Espanya, ja has vist com ha anat la setmana. Fàcil no ha estat, eh?
No. Això és una situació que es complica per moments i que és... Jo crec que té un efecte mirall també amb el que ha passat durant el procés, perquè és com un procés invertit, no? I aleshores quan ja parlàvem als temps del procés, jo em demanava moltes vegades, jo sempre pensava, anem amb compte amb el que fem en una direcció perquè haurem de fer-ho en l'altra direcció i després costarà més, no? I jo crec que ha hagut una desconnexió que fa impossible la connexió, perquè no és normal que hi hagi gent amb aquesta violència contra una cosa que tothom pensaria que és magnífica, no? Que és començar de nou una relació o intentar que no sigui una relació viciada per coses que s'han resolt d'una manera completament errònia, no?
Fa por el Madrid on vius?
Madrid és una ciutat d'acollida, és una ciutat que té de tot, no? És molt agradable viure perquè té això, però a vegades sí, a vegades té una violència perquè els mitjans de comunicació, especialment a Madrid, estan sent d'una virulència, d'una literatura... Han parlat molt de golpe d'estat, de coses així, i ara parlen de terrorisme, parlen de no sé què, i tu dius, però si hem viscut 40 anys amb una cosa que ja sabem el que és, per què utilitzem aquestes expressions? No sé, a vegades fa... A mi em fa pena que una élite meta en una complicació tan gran a la gent que no està preparada per sortir com sortirà la élite d'aquesta discussió, perquè això és un problema numèric, és un problema de constitució d'un govern, i com tothom sap, els governs es fan amb l'aritmètica del Parlament.
L'Eugenio era un català atípic, creus?
No,
era bastant típic.
Era bastant típic, jo crec. Era bastant, responia bastant a la imatge d'un català que és cult, al mateix temps és reservat, però al mateix temps té una ganes d'agradar, de fer coses que li facin feliç a ell i a la gent, no? No sé. Jo crec que era molt representant del català, i això és un dels seus secrets.
Per cert, hi ha un moment de la pel·lícula, que no sé si l'utilitzes tu narrativament o realment va passar així, que és l'Eugenio, el moment en què ha sabut que la seva dona és morta, quan ha de sortir a actuar, i diu, les veu muy serios esta noche, que se les ha muerto alguien.
Això és una mena de llegenda, no se sap si era veritat o no, però que hi ha gent que contava que això havia...
Sí, que la seqüència era aquesta, se li mor la dona i a mi i va explicar l'acudit i fa aquesta frase just per arrencar.
Exactament. I per a mi era una explicació de la pel·lícula, del contingut de la pel·lícula. La pel·lícula és una pel·lícula que part de la base de que l'espectador és l'espectador de l'Eugenio, uh-huh, al començament de la pel·lícula. Però la fi de la pel·lícula, l'espectador de la pel·lícula és espectador dels espectadors d'Eugenio. Que és una cosa molt diferent. I per a mi això era el canvi al que jo crec que ha de tenir sempre una història, que és que et dona una perspectiva diferent de la que tenies quan has entrat al cinema.
Mm-hmm. Bueno, hem parlat del David Verdaguer, hem parlat de la Carolina Juste, que jo tinc la impressió que o cauen molts goies o hi haurà...
Hi haurà disturbis.
Haurem d'anar a cremar contenidors. Però deixa'm dir que hi ha una pila de gent afegida. El dia que jo vaig anar a veure, van haver-hi molts riures a la sala per als acudits de l'Eugenio, però va haver-hi una riallada bastant considerable quan va aparèixer una persona d'aquesta ràdio, que és Jordi Basté.
Ah, sí,
que
clar.
Jordi Basté.
El locutor.
Amb un perrucot.
Amb un perrucot increïble.
Es va pactar la perruca de Jordi Basté?
Sí. Sí, perquè havia de ser un locutor de l'any 80, no?
Home, té text, vull dir, està fent una entrevista.
Sí, aguanta. Ho ha fet molt bé.
Vas haver-lo de fer gaires vegades? Això ja...
Vàries vegades, sí. Sí.
Va costar.
I jo li deia, però tu t'equivoques, si tu no t'equivoques mai. Sí, a la ràdio m'equivoco molt. No. Ho ha fet molt bé, però al cine sempre hi ha una... No? mena de perfeccionisme que has de repetir i has de fer-ho diverses vegades i amb emplaçaments de càmera diferents. Aleshores, això és una repetició de moltes hores.
I pel que ens toca de més a prop, si la gent va veure la pel·lícula, veuran a Santi Jiménez. Si s'hi fixen molt, veuran a Malcolm Otero. Malcolm Otero està en una fila a punt d'entrar al local on actua l'Eugenio, però m'ha dit... Malcolm Otero m'ha dit, molt trist, que tenia línia.
Tenia línia. Tenia
i va desaparèixer la línia.
Va desaparèixer.
En el muntatge.
Perquè el primer muntatge de la pel·lícula em durava...
Tan malament ho va fer?
No, ho ha fet molt bé, molt bé. I he tallat altres cosetes. Però durava... El primer muntatge durava 2 hores 17.
Mm-hmm.
I jo sempre he pensat que...
Quanta estona t'ha de...
Jo crec que entre els 90 minuts i les 2 hores... és la mitja perfecta, no?
Si és més de 2 hores ja estem donant la tabarra,
Sí, jo crec que sí.
Estic completament d'acord amb tu.
El Hitchcock deia que la durada d'una pel·lícula ha de ser la capacitat de resistència d'una vejiga humana, no? I jo crec que és una de les definicions millors del cinema.
Sí, perquè no hi ha res més trist que quedar sortir de la sala.
Ai,
perquè
sí,
tens pipí,
exacte.
Sí, és una cosa tremenda.
I amb la Coca-Cola, tot
ara,
això, no?
Et posen en situació. Bé, abans que anem acabant amb el David Trueba, aquesta conversa, que sempre és un problema en tenir amb ell, t'he de dir que fa uns dies, en aquesta mateixa cadira on estaves assegut, on estàs ara mateix, va venir el teu germà, el Fernando mm-hmm. Trueba, per presentar la pel·lícula de Disparant al pianista, és que ara no me'n recordo el nom del músic. Espera't, el
Tenorio
pianista... Tenorio Junior, gràcies, aquest músic brasiler que va morir amb la dictadura de l'Argentina, no? I passava per aquí i ens deia això.
Es que David, yo le llevo 15 años, ¿sabes? Uh-huh. David, yo digo, a veces es casi más un hijo que un hermano. Entonces yo venía, yo ya vivía con mi mujer, él venía los domingos, algún domingo a mi casa con mis padres, y yo siempre le pasaba películas, libros, ve esta película. Le hacía un poco filtro, ¿no? Para que no viera tanta... Porque yo tuve que ver de todo. Entonces yo le intentaba salvar de la basura, ¿no? Darle directamente las cosas buenas.
El teu germà va filtrar molt. Et va estalviar sí, pel·lícules dolentes?
Em va estalviar, sí, coses així, sí, això. I a vegades també, bueno, et porta les contradiccions de a mi m'ha agradat i tal, no, això és una merda, tal.
Clar,
sí,
perquè ara,
Fernando té opinions contundents, com
sí,
tothom
no?
sap. Però sí, va ser un filtre i sobretot va ser com una a vegades un professor, a vegades una biblioteca pública, una cineteca o una filmoteca, no? El mateix, no? Però, per exemple, una cosa que perquè la gent està pensant al gafapastes, a la élite intel·lectual o cinèfila i tal. No. Primer, jo no tenia gafes, no portava gafes quan era jove. Jo he portat gafes als 18 anys.
Ah, bueno.
Però no, una cosa que, per exemple, em recollia de la seva casa els diumenges quan anava allà, era tota l'obra de Stephen King. Jo m'he llegit totes les novel·les de Stephen King entre els 13 i els 20 anys, tot. O sigui, que no era tot, no sé, Voltaire i Diderot, i tal, hi havia temps d'esparciment.
A vegades he pensat que devia obrir camí al Fernando en el sentit de és possible dirigir-se al cine o dedicar-se al cine, però alhora també no deu haver estat fàcil durant un temps ser el germà de Fernando Trueba, no? Fins que no et converteixes en David Trueba, no?
Sí, encara continua, no? Perquè la gent té una necessitat de que hi hagi una rivalitat, no? I de qui és millor, qui té més èxit o qui és més conegut i tal. I això és imbatible amb el Fernando, perquè ha fet pel·lícules molt populars i ha guanyat un Oscar i tal, i aleshores la imatge del Fernando com director de cine espanyol és total, absoluta. Jo encara sóc un director conegut, però més també un novel·lista, una persona que fa això i tal. No he tingut mai problema de rivalitat amb ell, però sí que és veritat que al començament, sí, la desconfiança de la gent era total i han passat anys abans que la gent comenci a
gairebé diferenciar-nos, no?
Sí, a diferenciar-nos i a pensar, bueno, és un altre director, fa les seves coses i, no sé, ha costat, però jo sempre pensava que era normal. El germà del Trueba, otro Trueba, no? O el fill, no? Com em deien. M'agraden molt les pel·lícules del teu pare, em deien i Fernando era com...
S'emprenyava, no?
S'emprenyava, sí. Però sí, bueno, és una cosa que pagues en algun moment, però la satisfacció és molt més gran.
Acabo només amb una pregunta. Abans em deia i parlàvem de la importància de ficar alguna cosa seva a les pel·lícules de cadascú,
sí,
o de l'obra, i pensava que aquesta pel·lícula al final és una pel·lícula sobre amor i sobre mort, les dues coses, no? I recordo que alguna conversa que havíem mantingut amb tu em deies, jo sóc una persona bastant marcada per la mort, des de molt jove, no? Has tingut aquesta sensació que també estaves parlant de tu a través de l'amor, la desaparició de l'amor en algun moment, o de la mort dins de la pel·lícula i la història de l'Eugenio, no?
Sí, és que clar. No sé si especialment en aquest cas les morts tenen a veure amb el que nosaltres vam patir, no? A la família, però sempre la idea de l'amor, de que les persones que estan un dia arriba i no estan, no? I això com es sobreviu, no? Una persona a aquesta absència, no? Hem dit abans que era una pel·lícula de presències, d'absències, de... i és així, sí, i tant, que sempre està present, perquè jo crec que la vida és un regal, i que és un regal que, com l'altre dia li ha passat a una dona d'Esparreguera, no? Està amb els seus pares a Madrid passant un dia feliç i tal, i un arbre que cau i rebenta la teva vida, no? I hem de pensar que això pot passar demà, no? I aleshores què fas amb això? És inexplicable, estaríem tots en la depressió total si penséssim això. Què fem? Inventem una il·lusió, una capacitat de creació, de superació, de felicitat, de plaers, de tal, que ens dona la força per mantenir la fe encara que el món sigui espectacularment inexplicable, no? Aleshores, aquesta sensació contradictòria de que quan una persona arriba al món ja està deixant el món, mm-hmm, ja està en el primer dia de la seva mort, no? Sí. Però això és interessant, perquè això ens dona, jo crec, l'oportunitat de fer les coses molt millor del que l'estem fent. Perquè si tots tinguéssim tan clar qual és la disposició de la vida, el temps que estaràs, la gent no estaria tan obsessionada en coses com la guerra, com el territori, com els diners, com el tal, i estarien una miqueta més interessades en la convivència, el plaer, el fer feliç la persona que tens al costat. Jo crec que hem de tornar a fer una reflexió del significat de la vida, perquè si no... És estúpid, perquè és un absurd, no? Si la vida és l'acumulació de coses, si la vida és el triomf, el tal, no sé què, jo crec que és completa, no, és tot al contrari, la vida és un regal d'uns mesos, d'uns anys, i què faràs amb això? Si se l'emportaran tot i tu no seràs res. Aleshores, què has de fer? Inventa el sentit de la vida, has d'inventar el sentit de la vida, perquè la vida et dona totes les pistes.
Acabo només amb una cosa que tu estaves dient ara, no? La idea de fer feliç el del costat. T'he sentit dir alguna vegada que les a vegades pensem en les grans coses que es poden fer, macro, no? Canviar el món i tal, però que venies a dir el que canviar el món en realitat és el petit, és el de canviar el del costat i intenta canviar la vida del costat. No necessites massa més que això.
És que clar, és que què és el món, no? És el món és l'expressió aquesta de la televisió, el mapa de, no? del territori, no. El món és el teu entorn físic i mental. Aleshores, el que fas, no? com et comportes en el teu edifici, com et comportes en la teva classe, amb els teus amics, amb la gent que coneixes, amb la gent...
El teu pare que escombrava al carrer,
exactament,
no?
Exactament, això és per a mi l'expressió perfecta del món, no? El que fèiem a casa, no? Una casa superpoblada, però què hi havia allí, no? I quan la gent et diu, no, els nens han de tenir tots una habitació pròpia, han de tenir tal, un espai, un no sé què, els psicòlegs, no? I jo dic, pues jo he crescut en una habitació amb quatre germans, dormint tots plegats allà amb un bany per 10 persones. I què passava? Que el que sentíem és que hi havia una quantitat d'amor i de sentit de per què passava, que els problemes eren insignificants.
Saben aquell pel·lícula meravellosa que parla d'Eugenio, però que parla de la vida, que parla de la mort, que parla de fer millors els del costat i que parla de, en fi, de la història d'un individu que feia un ofici i que va acabar sent l'home més popular d'Espanya en el món de l'humor. David Trueba, gràcies per aquesta obra una vegada més. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per venir al programa també.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Gràcies.
Via Lliure. Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El 19 de novembre a Riba-roja d'Ebre, 18a Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. I fins al 17 de desembre, jornades gastronòmiques de la Clotxa als restaurants de la comarca.
Més informació a turismeriberaebre.org. Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Pot un cava del Penedès competir amb els millors xampans i escumosos del món? El nostre Maset No Reserva ha estat reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos. Gaudiu-lo per només 12,95 comprant-lo per telèfon o a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
11:22. Deixeu-vos explicar una cosa, que tota l'actualitat metropolitana la teniu en directe a Via 15, programa realitzat per 15 televisions locals de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el més destacat de la jornada de dilluns a divendres, de 7:15 a 8:15 de la tarda. Via 15, programa amb informació, amb reportatges i amb connexions en directe de tot el que està passant a l'àrea metropolitana.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, ara només mira endavant. Vinga, va, tornem-nos a abraçar. Ballem com mai.
Al final són alegres, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Carlos Danón, bon dia.
Bon dia.
Al final són alegres?
Poden ser-ho.
La idea de... Això ja està.
Hauria de
ser-ho. Això ja està.
Hi ha coses que lleugen molt, quan s'acaben. Te't treus un peu de sobre.
I imagina aquelles coses que et fan mal i que no acabessin mai.
Oh.
Saps allò? Aquella feina, aquell projecte. Ja està?
Ja, això ja està.
Aquella persona que et truca. Ja està.
Jo sempre penso...
Aquella punxa que t'has clavat al dit. Ah, això ja està.
Saps allò? Ja sempre tinc el dubte de... Que sou d'aquells que dieu una cosa més o una cosa manco?
No!
Saps? Oh, que bé, una cosa menys. Oh, que bé, una cosa més, no?
Menys.
Una cosa menys.
Sí,
una cosa menys. Sí, una cosa menys, és veritat. O aquella gent que ja arriben...
Sí.
I diuen, què, hi ha el teu aniversari? Sí, un any més i un any menys.
Cabros.
Bueno, com esteu?
Molt bé.
Ja sabeu que la Llucia i el Carlos es dediquen a analitzar coses que creuen o es pregunten si s'acaben, i si us ve de gust fer apostes i propostes també de coses que creieu que s'estan acabant o que podríeu creieu que pot plantejar-se el debat de si s'està acabant, ens ho podeu explicar a través de Twitter, a través del correu electrònic via lliure @racu.net, i mira, i potser un dia d'aquests ens podem posar a debatre-ho. Bé, avui què creieu o què us plantegeu si s'acaba o no?
No, no, s'acaba, s'acaba.
S'acaba?
Les enciclopèdies.
Oh, les enciclopèdies.
Era nostàlgic.
Físiques, aquest... eh?
Sí, les físiques, sí, les físiques, les enciclopèdies.
No, Wikipedia no. No.
Ja veurem.
Ai, l'enciclopèdia catalana per internet. Escolta, estupenda ella, però ja no és lo mismo.
Però heu intentat mai desfer-vos d'una enciclopèdia?
Uf.
És molt difícil.
Jo crec que encara els meus pares encara hi és.
No les vol ningú. Els llibreters de vell no les volen perquè ocupen molt d'espai, no saben què han de fer. No les volen les biblioteques, tampoc són bones per reciclar i per això sempre hi ha tantes enciclopèdies que de sobte apareixen en els peus d'un contenidor.
Vas caminant pel carrer de cop tots els volums d'una enciclopèdia X, sí, la mèdica, la catalana, la de no sé qui, sí. La de...
Quan trobes un turista perdut, dius, mira, vas de la segona enciclopèdia
a la dreta.
No, mira, han estat molt importants, però és que han perdut el seu lloc, metafòricament, i no.
Eh? Sí, sí, sí. Però eren importants, eh?
Molt importants, han estat molt importants. Pensar que l'enciclopèdia del 1751-1772, de Diderot i Alembert, ara estava escoltant que he sentit que David Trueba esmentava també Diderot,
sí?
I he pensat
sí.
En les enciclopèdies.
Bueno, ella deia, no tant Diderot, i més com ha dit això, que ell llegia el... Stephen King.
Sí, exacte.
No tot és Diderot, també hi ha Stephen King.
No, però aquella enciclopèdia va marcar l'edició europea, perquè mai abans un llibre havia generat tantes passions i tant d'odis, no? Perquè l'enciclopèdia era un projecte de sistematització del coneixement, va aglutinar algun dels millors intel·lectuals del seu temps. La idea era difondre els principis d'universalitat, de veritat, d'humanitat, d'autonomia de la raó, de laïcisme. Hi havia Rousseau ficat, hi havia Montesquieu, hi havia Voltaire. Va ser el gran símbol de la il·lustració, l'enciclopèdia. Després del segle XIX podríem dir que les enciclopèdies eren com el gran símbol de la saviesa i els venedors d'enciclopèdies varen ser el símbol del segle XX, no?
Sí, 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 sí.
I el segle XXI, doncs, ho hem resolt tot amb la Viquipèdia. El saber s'ha democratitzat, entre cometes, fins a un punt que tothom pot contribuir a l'edició de la Viquipèdia amb els seus coneixements. Això és veritat que sense gaire rigor de vegades i sense contrastar algunes informacions i no calen intel·lectuals per fer-les.
Tot i que tu has intentat canviar la Viquipèdia alguna
vegada? Sí, durant uns minuts s'aguanta
i llavors ja
després ho corregeixen.
Ho corregeixen, ho canvien, vull dir que hi ha un esforç molt, molt notable. Des d'aquí salutacions a tots els viquipedistes,
que
en són molts, que són una legió, que fan una feina molt bona,
altra
banda.
Això és bo.
Superimportant. Sobretot en una cultura com la nostra, que la impressió que la presència a les xarxes és bàsica, el corpus cultural del país hi sigui representat és important. No,
I és molta dedicació, eh?
Ah, no, m'ha fet molta gràcia la referència, molta. La referència dels venedors d'enciclopèdies. que jo sempre em preguntava, a casa meva, la catalana que teníem, i teníem la mèdica i tant, on les van comprar? No sé, preguntaré als meus pares. On les van comprar? Mm-hmm. Va haver-hi un senyor...
Després en parlarem.
Què?
Sí. Mm. Tu saps la pel·lícula aquesta de Men in Black que feien oblidar...
Sí?
Però és una cosa així. Tenien l'enciclopèdia i després se feien oblidar que l'havies comprat.
Bueno, s'ha perdut l'enciclopèdia, s'ha perdut, jo crec que sempre el Carlos ho diu, l'hàbit de llegir, d'alguna manera.
Sí, o abans, per exemple...
Llibres.
Llibres, o sigui, bueno, perquè també és un producte una miqueta estrany, perquè jo crec que és de les poques coses que compres per no consumir immediatament, és a dir...
Els llibres?
Sí.
Clar, és veritat.
De vegades compres llibres, compres llibres que igual, si els llegeixes, perquè igual ni això... El tens com per com una mena de fetichisme de que en algun moment et pot servir, no? Però no ho saps. O el fet, l'hàbit, no se'n recordava abans, quan anaves a casa d'algú et deia no has llegit aquest llibre? Te'l deixo.
Te'l deixo.
Ara no, ningú no deixa. Tornava. No. Bueno, i a part és que ja ningú deixa res, perquè tenim tal saturació de llibres per tot arreu...
No, i és veritat que llavors et diuen te'l deixo? No, ui, no cal, no cal. Aquest és un trasto.
No, perquè no me'l llegiré.
Home, no. Però és veritat que, a diferència de la resta... Sempre tothom té pongos a casa, diguem-ne. Objectes que no tenen utilitat o creus que no l'estàs fent servir i tal. Però el percentatge, no de pongos, sinó de llibres que no has llegit i que probablement no llegiràs, que tens a casa, segurament és més alt que la resta de coses que tens a casa que no fas servir.
Home, encara que visquéssim...
Compatible, potser, amb la roba. Amb determinada roba, que hi ha gent que tenim a l'armari que dius, mare de Déu, no sé com fa que no me la poso.
No sé què dir-te.
Ah, perquè tu llegeixes molt, Lucía. Ah,
no, però la idea és llegir-los al final.
Has llegit tots els llibres?
Òbviament no.
Quin percentatge no has llegit de la teva biblioteca?
La majoria no els he llegit.
Ah, la majoria.
Encara, però la idea és llegir-los. Ja, és a dir, els tens perquè saps que t'interessen d'alguna manera o d'una altra. No sé si la majoria, però mig.
I estan allà bategant, eh?
Sí, no, no.
Estan allà bategant dient, agafa...
Sí. Agafa. Sí, sí, a més, hi ha com a llocs que estan aquells que esperen i de vegades els has de com desplaçar perquè dius, mira, encara no te toca tu.
Al lloc de les esperes, hi ha un lloc d'espera.
Sí, hi ha llocs d'espera. I després també hi ha com una espècie de llims que estan per veure què n'he de fer, no? Perquè n'arriben tants a casa nostra que dius, ara això me'l llegiré qualque dia, me'l llegiré ara, me'l llegiré l'any que ve. No he de ser tampoc... la tirania de la novetat no m'ha de fer decidir aquest tipus de coses, no? I per tant, on va aquest llibre, no? Sempre hi ha un moment de decisió. The tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Bona aquesta, Salón.
Sí,
fantàstic, això, eh?
Aquests són uns xavals que es diuen The Stripes. I la
The Stripes.
És una versió d'una cançó antiga que es diu You can judge a book by the cover, és a dir, no jutgis mai
un llibre,
o una persona per l'aparència, en el fons. Cosa que era tot el contrari de les enciclopèdies. És a dir, l'aparència d'una enciclopèdia era molt important per poder col·locar-la.
És bona aquesta.
Sí.
Sí, de fet...
Sí, el disseny exterior.
Sí.
Tenir una enciclopèdia.
El color.
A tenir-la. El color.
Bueno, també bona.
Color, físicament.
Sí, si quedava bé en el menjador, si donava prestància, si donava una sensació de...
Quan
de
es compraven que... llibres a metres, no?
Exacte.
Ara m'has fet pensar també la importància, ara ja no dic de les enciclopèdies, però dels compilatoris. Ahir que conversàvem amb Pete Doherty, i ara que aquesta música és una mica guerrillera, ens deia que un dels seus primers records de llegir a casa era una compilació d'obres de George Orwell. Un taco així enorme, de tapa dura, que el tens allà, probablement com per fer bonic, i que el tio amb 10 anys o 11 va començar, i truco, i avall.
Sí, sí.
Bueno,
clar, no sé.
No, dic que una mica enllaçant el que estàvem parlant, és a dir, a veure, lo fantàstic dels llibres, i per això els comprem i no els llegim, és com tenir telèfons de persones que igual t'enamores d'elles. No ho saps, però en el fons...
Sí, de cas.
Està allà, no?, perquè saps és això. I a vegades un llibre que... Bueno, que t'has comentat del Pete Doherty, o sigui, un llibre que de 24.000 persones no li significaria res, amb ell li va, en certa manera, incentivar la creativitat.
Totalment.
I és totalment. Això lo fantàstic.
En qualsevol cas, les enciclopèdies són la demostració fefaent que el saber sí que ocupa lugar.
Bastant. I pesa.
I jo, bé... s'ha de dir que hi ha molts tipus d'enciclopèdia, no? Perquè jo dilluns publico a La Vanguardia una secció que es diu La Biblioteca de...
Sí.
I visito biblioteques de persones d'àmbits diversos, i n'hi ha que sí que encara tenen enciclopèdies, no? I són enciclopèdies que són un orgull. Per exemple, la Gran Enciclopèdia Catalana o l'Espasa Calpe, que té 29 toms més 10 apèndics, va ser el projecte més ambiciós del Segell, i Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, per exemple, els arquitectes, varen fer una prestatgeria aposta per encabir-hi aquesta enciclopèdia Espasa Calpe de la mida de cadascun dels volums, no?
Total,
I jo crec que aquesta... Tinc la teoria que aquest tipus d'enciclopèdies, aquestes que vesteixen,
sí,
serien com els jardins d'un temps. Els jardins de Versalles es varen fer perquè el rei Lluís XIV, el rei Sol, pogués dir, mireu quantes terres tinc.
Ah!
Aquestes terres no són per produir, aquestes terres són per decorar.
En tinc tantes que puc fer un jardí.
Puc fer un jardí i no... I
no això... cal fer produir diners.
Exacte, no cal cultivar, no cal aquí fer un... No? I puc demostrar-te això. Què va passar? Que després l'aristocràcia va fer el mateix, va copiar el rei Lluís XIV, després la burgesia va copiar l'aristocràcia, i ara als Estats Units tenir gespa, tenir un jardí, vol dir que tot va bé, no? Si la gespa està ben rateada, vol dir que en aquella casa tot funciona. Si la gespa està feta un desastre, és que en aquella casa hi ha problemes, no? Llavors, jo crec que ara tenir aquestes enciclopèdies, les enciclopèdies que vesteixen més, és una manera de dir, mira que grossa que és ca meva, mira si tinc espai a la meva sala d'estar, que puc tenir l'enciclopèdia a la vista i encara tinc espai per altres llibres i per altres coses, no?
De totes maneres, jo crec que, o sigui, tu entres a una casa d'una persona més o menys d'una certa edat, que es podia dir jove, i trobes una enciclopèdia, i jo crec que és una mica...
Menor de 30.
American Psycho.
si té una enciclopèdia, tots els volums de l'enciclopèdia, fuig.
Jo veig una enciclopèdia i ell se'n va i torna amb un impermeable i és American Psycho.
És veritat.
Sí o no? Perquè realment és que a part és un instrument absolutament obsolet, perquè en un món tan ràpid com va, amb una enciclopèdia és com alguna cosa que s'ha quedat clac.
No, he de dir una cosa, ja tinc resposta, familiar. L'enciclopèdia catalana de casa meva diu que ens la van venir a vendre a l'escola, la meva mare és mestra. Els venedors passaven per totes les escoles i ens feien ofertes.
Ara.
Sí, jo fui un niño traumatizado.
Sí?
Sí. Als meus pares li van arribar mitjançant l'escola que jo havia quedat finalista d'un premi de dibuix.
Ah, sí?
I ens van convocar a un hotel, però jo no me'n recordava haver fet cap dibuix. I aleshores vam anar allà i quan la meva mare preguntava ens agradaria veure els dibuixos del nen, diu, no, ha anat a Madrid perquè era tan bo. I jo al final, clar, pensava, bueno, pues igual sí que he fet un dibuix,
sí,
no me'n recordava.
És la punyeta, no?
I es van vendre una enciclopèdia horrible, perquè era una enciclopèdia visual que no servia de res, perquè tot eren dibuixets i tal, i sí.
I convocaven tota la família.
Sí, aquells actes, eh?
Sempre, perquè no hi hagués ningú que hagués de tornar a casa seva a vendre sa moto.
Clar.
Saps? Si tothom estava aplegat en el mateix lloc, que normalment solia ser un hall d'un hotel...
Sí.
Després, ningú havia d'explicar, és que m'han intentat vendre una enciclopèdia.
Ostres.
Perquè hi era tothom allà en aquell moment.
Tothom era còmplice
de l'assassinat.
No, clar, no t'has adonat? No, i tu tampoc.
No, escolta, una cosa, però és una cosa que m'agradava molt el que has dit abans, que un dels motius pels quals en el món actual l'enciclopèdia física no té sentit és la velocitat a què canvien les coses, no? L'estaticisme de l'enciclopèdia.
Perquè no ens adonem, però evidentment ho hem parlat mil vegades, és una mutació, és a dir, abans els països, els moviments culturals es mantenien anys, segles fins i tot, ara si triguen 3 mesos i això tot va tan ràpid que no té sentit, no té sentit un instrument que aturi el temps i no puguis fer-ho avançar.
I que hi ha la pretensió de que sigui com universal.
Clar.
I la mirada és molt local, en realitat.
Bueno, en realitat, no? Una de les crítiques és que la mirada més que local és una mirada d'europea, d'Estats Units, d'un món blanc, és a dir, quan tu veies aquestes enciclopèdies hi havia parts del món i de la cultura i de la gent que, de fet, sortia com una mena de cosa excèntrica, no? I aleshores sí que era una mirada que tampoc era tan objectiva i universal, sinó més ben partidista i supremacista, probablement, en molts aspectes.
Perquè qui construeix l'enciclopèdia és el qui té el relat com és el món.
I el públic, el que va, també són gent. I aleshores, evidentment, com sempre, encara que sigui una enciclopèdia, el que volies és que la gent que agafés aquest llibre sentís que estan al costat correcte, no?, de la història. És a dir, que bien que somos blancos.
També et diré una cosa, igual una generació no es creu que nosaltres fèiem els treballs amb les enciclopèdies.
És que
quantitat de treballs que havies fet.
És que salvava el treball.
No, completament.
O sigui, jo me recordo que havia una de la classe que tenia...
I que hauríem de... Perdona, i segons com, mira, la utilitat que pot tenir ara és per allunyar les criatures de les pantalles... El treball el fas buscar.
No només de
llunyar-les
de les pantalles, haver de fer recerca era molt interessant, perquè havies d'aprendre com fer-ho. Ja no era una qüestió d'anar per ordre alfabètic, també, sinó que, a més, una entrada de l'enciclopèdia et portava un altre volum de l'enciclopèdia que et feia obrir un altre llibre, que et portava a un altre lloc, i llavors així aprenies a cercar informació.
Ens hem de dir, és un joc de pistes, això.
Sí, exacte. Sí.
Un escape room.
Un escape room. I wonder who wrote the book of love.
Tell me, well, who wrote the book of love? I've got to know the answer. Was it someone from above?
I això què és? Un seixantero, això, eh?
Bueno,
o cinquantero, potser.
Cinquantero, de fet. Aquest és un grup que es deien The Monotones, que és, i el llibre és Book of Love, no? Que és la fantasia
el llibre,
aquesta.
La cançó.
No, que la fantasia aquesta de que hi ha un llibre on tu pots consultar totes les teves penes i penúries de l'amor. Què em passa si? Doncs també era una mena d'enciclopèdia de l'amor que tothom volia saber què passava.
Ara pensava, ara que deies que qui té una enciclopèdia és una mica American Psycho, després hi ha aquelles enciclopèdies que ja no es veuen, que fa tant de temps que hi són, que a casa teva ja no són conscients que hi són, no? Mm. Que són els fills, quan anàvem a cas pares, que dèiem, què feis encara amb aquestes enciclopèdies horroroses aquí a les parets que ocupen espai i són antiestètiques, són superlletges, però per algun motiu no les lleven. Supos que perquè en el fons encara tenen aquesta aura de saviesa o de, no? De... I després, clar, jo li vaig dir a mon pare l'altre dia de pagès, li vaig dir... quan és la darrera vegada que les has consultades aquestes enciclopèdies, perquè a més són lletges de... I llavors em va dir, no ho sé, la veritat no me va saber contestar, perquè deu fer més de 15 anys o més de 20, saps? Les vam obrir, eren de l'any 1991.
Imagina't.
O sigui, tenen més interès per les elipsis, per les coses que no expliquen, que per les coses que expliquen.
De fet, hi ha molts oients que ens expliquen que se n'han desfet. El Martí diu, totes han anat al foc. Però el llibre és veritat que és un artefacte únic i tens una certa proximitat, sí, també, fins i tot amb uns quants volums d'enciclopèdies. Fins i tot el Pau Ramírez, el company que tenim a l'Amèrica Llatina, diu, els pares escolaritzats amb prou feina van voler grans enciclopèdies a casa com a símbol.
Clar.
I de petit, jo em recordo 8-10 anys posant-me a llegir alguns dels toms al lavabo, me les emportava, no?
Sí.
I és això, i era una mena de compra compulsiva, no, i de fet... per comparació i perquè tocava, d'alguna manera. No, el veí s'ha comprat l'enciclopèdia, però tu també.
Sí, va, jo recordo que mon pare em va fer una, com a mínim, per fascicles, perquè es feien per fascicles també les enciclopèdies.
Oh, el Tiempos Oro! Un oient que diu, recordeu el programa El Tiempos Oro, que hi havia, sí, recerca per enciclopèdies?
Sí,
havies,
sí,
de buscar l'enciclopèdia.
Sí, sí, sí.
Però és veritat, lo dels fascicles té sentit, perquè realment una persona que ha estat anys i anys fent-se una enciclopèdia no pot tenir aquesta història de la llenço o la cremo. Realment és una cosa que has construït, no? En certa manera, nosaltres és un concepte que ara, hòstia, anar per fascicles, pues la compra sencera, no?
Tot
clar,
sencer,
clar. Sí, però... No, però després el venedor d'enciclopèdies, que era una persona que es guanyava, supos que bé la vida, com a mínim, venien moltes, moltíssimes enciclopèdies. Les editorials, moltes editorials funcionaven a través de les enciclopèdies que havien venut aquests senyors, que normalment venien, feien una primera visita ells tots sols, començaven a parlar del tema, i el dia que venien a cobrar, diguéssim, venien acompanyats. Sempre... Ah. O sigui, feien dues visites, una com més amable, entre cometes, perquè era una persona tota sola, més... I després l'altra una mica fins i tot, no sé com dir-te, és diferent, no?, que hi hagi dues persones cobrant que quan només n'hi ha una.
Hi ha una oient que diu, la Gisela diu, els diccionaris els hi passa una mica com les enciclopèdies, també. Bueno, jo... que és més immutable, potser,
no,
un diccionari.
No, jo crec que el diccionari pots guardar-ne un, sempre, sí, no? No? Perquè però no ocupa tant d'espai, tampoc.
El diccionari li ha sentat mal la irrupció de Vox.
També. És veritat, perquè és veritat. Tothom en tenia un de Vox. I la Cristina diu, nosaltres teníem 20 anys i vam comprar l'Enciclopèdia Catalana quan es va començar i ens entregaven els volums a mida que s'editava.
Sí.
1975, diu la Cristina. Déu-n'hi-do.
Bueno. If I wait for just a second more, I know I forget what I came here for.
My head was so full. La gent explicant les històries de com s'han desfet de les enciclopèdies.
Amem, com ho han
fet. La Laia diu, les enciclopèdies de cals avis ens van ajudar a fer els deures. Clar, i d'aquí el sentiment personal. Quan van buidar la casa, quan es van morir, suposo, llançar-les va ser pràcticament dolorós.
Sí.
La catalana se la va quedar un amic que volia que els fills aprenguessin a fer cerques en paper.
És que està molt bé.
És que, clar, ocupa molt, però és veritat que el moment ja aquest de dir... Però, nen,
clar,
no vagis al Google. No saps què és el Google, no et toca saber què és el Google. Ves a...
No, i les actualitzacions són complicades d'afegir després a les enciclopèdies de paper.
És tremendo.
Poc espai que tens i a sobre les actualitzacions.
No, això, per exemple, les actualitzacions que sí que hi ha en el camp dels cromos, per exemple, del futbol,
sí,
oi? Que els de la Lliga que et donen els enganxes, els de Parini, i llavors arriba una segona edició que diu fitxajes, gente que se ha ido, ja, els pots posar sobre l'altra. Clar, l'enciclopèdia, no podies enganxar una... No? T'imagines enganxar un adhesiu amb una... No, hem canviat la definició. Pup.
Un mapa
nou. Hòstia, és fort, és fort. Sí. Bueno, què farem per acabar? Ai, no t'he explicat què és aquesta cançó.
Bueno, aquesta cançó és de Yazoo, que es diu Nova Diary, que és una mica que volíem també parlar amb la Llucia, de la importància que té els llibres i la paraula escrita, la companyia que ens fa, o aquell moment que t'han acompanyat. És un... Encara que siguin obsolets el tema de les enciclopèdies, tenir la casa llena de llibres, de certa manera, fa companyia i et diu una mica qui ets i què has fet a la vida, no?
Mm-hmm. I sona diferent una casa amb llibres.
Home,
que sí, el ressonar de la veu.
Home, sí.
Ressona diferent la casa.
Hi ha un silenci molt guapo, que és un silenci ple de paraules.
Va, amb què acabem avui? Perquè això ja s'acaba i hem d'acabar amb algun final.
Sí, avui el nostre final serà la darrera entrada de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ens hem posat en contacte amb l'Enciclopèdia Catalana i ens han comentat tres coses, perquè clar, no és tan fàcil, eh? Les coses no s'acaben tan fàcilment, no s'acaben només amb una paraula.
Què vols dir l'última entrada? L'última que es va fer de l'enciclopèdia?
L'última en paper,
que existeix.
La darrera. El que passa és que, clar, la darrera de les entrades era Zhytomyr, que és una localitat o divisió administrativa ucraïnesa, però actualment, com que s'han aplicat els canvis de la toponímia en la versió digital, segons el nomenclator universal de la toponímia de l'Institut dels Estudis Catalans, el topònim és Zhytomyr, per tant, passarà de la Z a la J.
Ah,
i ja no podrà ser la
darrera
paraula. Ja no val, Zhytomyr.
Com Plutó, que és un planeta, no és un planeta.
Fort, això,
Llavors, l'anterior entrada era a la versió de 24 volums, i per tant l'última era Vladimir Kosma Sworkin, però ara mateix l'única paraula, la darrera paraula que no és un topònim o un nom de persona és Zhytomyr, i ens acabarem amb aquest final.
Zhytomyr. O sigui, l'última paraula de l'Enciclopèdia Catalana...
Paraula que no és ni topònim ni nom,
ni nom
propi, és Zhytomyr.
O sigui, el final de l'enciclopèdia, fem ara?
Sí, el final de l'Enciclopèdia Catalana.
A veure, pugem la música, pugem. Anem a fer el final, va. Definiràs, Zhytomyr. Sí. Això és el gran dictat, eh? Zhytomyr.
Zhytomyr masculí, química, denominació genèrica dels composts d'estructura betaínica que presenten càrregues positives i negatives simultàniament ionitzades, com els aminoàcids lliures.
Oh, jo ho sabia,
eh? Imagines la satisfacció d'haver llegit 14 volums de l'enciclopèdia, o 24, perdoneu, i arribar a l'última pàgina i llegir-te aquest Zhytomyr i acabar-ho amb com els aminoàcids lliures. Punt.
Dona, fa molt de gust, no, evidentment totes les paraules no les pots llegir mai, crec, no arribaries.
Impossible.
Però de tant en tant obrir un diccionari, si no tens l'enciclopèdia a mà, i aturar-te a mirar paraules,
sí.
I les descripcions, és una passada.
Lucía Ramis, Carlos Zanón, s'ha acabat això de les enciclopèdies i s'ha acabat l'espai. Vinga.
Circulen, que no hi ha nada que ver.
Que ara venen ja les manifestacions i ui, això és un embolic. Que vagi molt bé.
Una ferrada. Vinga, ara.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la història interminable elmusical.com.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que el lloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900-906-807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
RAC+1 Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC+1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.
Aquest diumenge, esports de RAC1. Des de les 3, la transmissió del Barça a la vez de la Lliga Masculina de Futbol amb Fot-li Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. A 6:45 a RAC+1, Òscar Espanyol amb Edu Tabatlla, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A més, serem el Barça Tenerife de la Lliga ACB, el Nàstic Sestao River de Primera Federació. Seguirem l'Atlètic de Madrid Villarreal i farem la ressaca del Gran Premi de Malàisia de motociclisme. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Parisé. Aquest diumenge, esports sense parar a RAC1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 12 del matí i això vol dir que queden 11 minuts exactes perquè arrenqui la protesta principal del Partit Popular contra l'amnistia i l'investidura de Pedro Sánchez. Doncs aquests 11 minuts perquè arrenqui i nosaltres arrencar des d'aquí un especial informatiu per seguir-ho. El PP ha convocat protestes a les 12 en punt del matí davant dels ajuntaments de tot Espanya, protestes a les quals s'hi ha afegit també en segona instància Vox i en el cas de Catalunya Ciutadans. L'ultradreta, que en el seu cas pretén que els manifestants, després d'anar a protestar contra l'amnistia davant dels ajuntaments, es desplacin fins a les diverses seus del PSOE. Hem vist ja per algunes imatges al carrer que pot ser que hi hagi ja bastanta gent als carrers quan queden 10 minuts per arrencar. És previsible que sigui Madrid l'epicentre de les manifestacions. És allà on porten 9 dies consecutius de conflicte, també al carrer, i és allà on han de sonar els discursos segurament més abrandats de 3 dels pesos pesants del Partit Popular a l'Estat. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida, és a dir, el cap de l'oposició i president del partit, la presidenta de Madrid i l'alcalde de Madrid. El PP, per tant, que intenta avui teixir una oposició des del carrer a la investidura de la setmana que ve de Pedro Sánchez, que a hores d'ara, com sabeu, sembla garantida després del pacte que ha arribat al PSOE amb fins a 7 partits diferents. Per tant, 10 minuts perquè arrenqui, sortim al carrer a aquesta hora per prendre el pols, per calibrar fins que faci falta les protestes contra l'amnistia. 9 minuts i al migdia. De seguida vindran a comentar-ho per seguir-ho fins que calgui a l'Antonio Baños, la Carla Turró, l'Alejandro López Fonte, serà d'aquí escassament 10 minuts, però abans anem a posar el peu al carrer per veure com arrenquen aquestes protestes. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé, Jordi Armenteres, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia. Ui, Déu-n'hi-do, Armenteres, estàs enmig de la gentada, això serà difícil avui. Mañé, sou a Puerta del Sol, que és l'epicentre d'aquesta protesta. Estem sentint bastanta gent al carrer, ja, eh?
I és que la imatge és de la Puerta del Sol plena de gom a gom. De fet, desborda pels carrers del costat, perquè quan falten 9 minuts perquè arrenqui oficialment aquesta protesta, milers i milers de persones ja omplen aquest rovell de l'ou de Madrid amb moltes, moltes, moltes banderes espanyoles. És difícil realment veure algun manifestant que no en porti alguna, i alguns crits contra Sánchez, ho sentiu de fons, demanant portar Puigdemont a la presó, també contra Sánchez, alguns viuen a Espanya, i ara ho sentiu, música, tot rap, per a tots els públics. Ja s'ha anat fa una estona, fins i tot Aitana Ocaña. És un espai gran, la Puerta del Sol, presidida per un arbre de Nadal a mig muntar, però com ja ha fet el PP en les últimes protestes, és un espai relativament fàcil de desbordar, com així està sent a 8 minuts perquè arrenqui aquesta protesta oficialment aquí a la Puerta del Sol. Alberto Núñez Feijóo, per tant, que s'emportarà un bany de masses, ho deies, acompanyat d'Almeida i d'Ayuso, i d'aquesta manera el PP monopolitzarà la iniciativa, o més ben dit, monopolitzarà aquest acte que inicialment estava pensat per ser un acte no partidista. No ho han aconseguit perquè fins i tot el manifest l'ha escrit el PP i el llegirà un representant del PP. Per tant, a punt per arrencar els discursos aquí a la Puerta del Sol, plena de gom a gom.
T'hi hauràs de desganyitar, Mañé, perquè realment el volum és dels que fa història, eh? El que t'estan llançant, perquè estàs al costat del bafle o què?
No sé si escolten RAC1, però ha sigut començar aquesta connexió, pujar el volum a tot drap, no fos cas que féssim una connexió amb una
en
mica
condicions.
De silenci, però ja està bé, home, ja està bé.
Està bé. Bé, doncs la Raúl Mañé, que s'haurà d'esforçar per sentir, per poder fer les cròniques en directe, que s'allargaran fins que faci falta. L'Armenteres també s'hauria d'esforçar, pobre, perquè crec que està en una zona delicada de cobertura. On ets, Armenteres?
Bé.
Ui. Doncs no se sent gens. Mirarem de tornar-hi a connectar. Tu estàs per aquí, Mañé, eh? Tu no perds la connexió.
Sí, per aquí. El que està fent l'Armen és, bàsicament, seguir a la gent de Vox. Avui seran els convidats de pedra en aquest acte del PP, perquè hi haurà Santiago Abascal, de fet, ja ronda per aquí, ha fet una atenció als mitjans de comunicació, i el que està fent l'Armenteres és seguir-los a veure quina és l'actitud de l'extrema dreta en aquesta manifestació o en aquesta concentració convocada pel Partit Popular. Per tant, intentarem recuperar aquesta connexió tan aviat com sigui possible, insistim, en una Porta del Sol plena de gom a gom, que evidentment fa molt complicada les connexions.
Em diu, no, això ho hauria de preguntar, per si algun oient m'ho confirma, que el que està sonant és Patti Smith, pot ser? Bé, doncs si algú m'ho confirma, doncs ja ho tindrem, això, la música que està sonant ara mateix. Sí,
és confirmeu? És un habitual dels actes del Partit Popular.
Ah, no,
People
però sí,
have the power.
Clar, People have the power, val, sí, sí.
És People
llavors,
have
sí.
the power, que és habitual per llançar aquest missatge des de la campanya de Feijóo, normalment.
Déu-n'hi-do. Ah, o sigui que ja la tenia assumida des de Feijóo. Va, doncs mentre mirem de recuperar la connexió amb l'Armenteres des de la zona, per entendre'ns, de Vox, de la Puerta del Sol, on s'hi ha afegit l'ultradreta a aquesta manifestació, que ja per les imatges estem veient que és gran, és molt contundent, veurem de seguida si podem parlar amb l'Armenteres. Però dèiem abans que la manifestació està convocada a totes les capitals provincials d'Espanya. Això també inclou les capitals de província a Catalunya. Anem a Barcelona, està convocada a la plaça de l'Ajuntament, per tant a Sant Jaume. Allà hi tenim el Cesc Giró. Cesc, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Com estan les coses per aquí?
Doncs la plaça Sant Jaume de Barcelona està plena a vessar. De fet, la manifestació, la concentració, ja desborda pels carrers Ferran i Jaume I, una plaça plena per aquesta concentració que en el cas de Barcelona té una peculiaritat, i és que no convoca directament al PP, sinó que ho fa una plataforma que es diu Catalunya Suma. Aquesta és la fórmula que han trobat, diguem-ne, per encabir dintre la convocatòria els diferents partits, que en el cas de Catalunya, a més de Vox, també inclou Ciutadans. Per tant, sentirem avui aquí sobre un camió que han instal·lat l'organització als parlaments d'aquesta plataforma. També hem pogut sentir ja els líders d'alguns partits. El que ho ha fet ara mateix és Alejandro Fernández, líder del Partit Popular, assegurant que l'acord de Sánchez trenca l'estat de dret i l'esperit de concòrdia que va sembrar la transició. També assegura que el Partit Popular farà servir tots els recursos legals per frenar-ho.
El acuerdo entre Sánchez, Puigdemont y Junqueras significa no solo romper el Estado de Derecho, significa crear una especie de casta privilegiada que puede delinquir libremente sin ningún tipo de consecuencias. Estamos absolutamente convencidos de que le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo que sea necesario utilizando, en primer lugar, todos los recursos legales que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
El PP, que ha evitat referir-se a les concentracions, manifestacions violentes d'aquests dies a Madrid, sí que ho ha fet Carlos Carrizosa, a Ciutadans, que abans de començar el seu discurs ha volgut deixar clar que es desmarcava de qualsevol mobilització violenta. Diu, assegura, a part, que Sánchez és el que no està acceptant els resultats electorals i li demana que convoqui eleccions. Xavi, més enllà dels parlaments polítics, aquí ja podríem dir que comença d'alguna manera aquesta concentració amb dos speakers que van fent càntics i protestes des de l'escenari, la més repetida, dirigida cap a Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat és el que s'estan portant aquí més insults. El crit majoritari és Puigdemont a presó, i de fet veiem algunes representacions gràfiques amb imatges de l'expresident vestit de pres. Una d'elles, a més, és com una mena de fotocall on els manifestants poden posar la cara per un forat en una silueta d'un guàrdia civil, doncs, que el custodia. Per tant, també veiem aquest art attack que es colen aquestes manifestacions amb tot tipus de pancarta.
Dos minuts pel migdia, dos minuts perquè arrenqui i tot plegat, i a Madrid estem veient arribar els pesos pesants, estem veient arribar a Feijóo, a Aznar, a Díaz Ayuso i a Almeida, Arnau.
i Alicia Sánchez Camacho, que saluda ara a Feijó, Feijó amb un jersei negre, acompanyat de José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso, que s'han portat una ovació de la Puerta del Sol que no s'havien portat minuts abans Alberto Núñez Feijó. Per tant, torna allò de l'aplausòmetro, que de moment continua guanyant Isabel Díaz Ayuso. Feijó, que continua saludant els manifestants a la Puerta del Sol.
Mentrestant, crec que hem recuperat l'Armenteres. Armenteres, estàs aquí?
Senyal com un tro gràcies a una farmàcia que m'ha deixat la wifi. Em sembla que em sentiu, oi?
Què dius ara? Estàs xupant wifi de la farmàcia?
Farmàcia company. Farmàcia company, que aquí no ho saben dir, sí, diuen farmàcia company.
Company,
ho expliquem. L'Arnau Mañé és al centre de la plaça amb tot... L'Arnau Mañé és al centre de la plaça amb tot l'equip del Partit Popular que monopolitza aquesta manifestació, però hi ha un convidat d'última hora, ahir va anunciar Vox que s'hi adheria, i Santiago Abascal ha arribat ara fa uns minuts aquí advertint dues coses. Un, mobilització permanent, perquè això és un cop d'estat, i dos, el matís és important, mobilització pacífica, el sentim.
A veure si podem tenir el tall de Bascal. Un moment, Armenteres, a veure si
que estamos ante un golpe de Estado. No nos basta con movilizarnos los domingos. La movilización no puede cesar. O el tirano en el banquillo o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, en la Puerta del Sol. Estaremos también en la sede del partido golpista y lo seguiremos haciendo hasta el final y apoyamos sin ninguna duda la huelga general que está intentando promover el sindicato Solidaridad.
És que aquesta és la pel·lícula que es munta avui Santiago Abascal i Vox. Venir aquí a la manifestació del partit...